Tothom sap qui és Freddie Mercury, però sabeu qui era Marsha P. Johnson?
Sí, aquesta sí. Sé que són els dos, bé. Que a vegades no sé cap dels dos.
Molt bé,
eh?
Molt bé.
Yeah.
Bé.
Molt bé.
Què tal? Com esteu?
La vida té un altre color després d'acabar el màster.
Ja hem sortit del túnel, eh?
Hem sortit
del túnel.
Sí. Que fort, semblava que no sortiríem, eh?
Sí. I les dues ens hem portat una mica malaltes, no? Després
sí.
De... Bueno, passa res. Baixen ja, les
ja
defenses.
Passa, exacte, ja passa.
Sí, quedeu avisats que avui potser hi ha algun estornut, algun
sí.
Mocador per allà, algun Kleenex.
Que respiri,
sí. Bueno, coses d'aquestes.
Vale. Jo us vull explicar tres coses.
Oh, vinga.
Vale. La primera és que estic superenganxada, a part del nostre llibre d'aquest mes,
mm-hmm.
Que
boníssim,
després
eh?
Parlarem.
Ui, sí.
També a Fuego y Sangre, del Martin.
Uh-huh.
Que és, per qui no ho sàpiga, és el d'abans de Joc de Trons. Porto 400 pàgines i acaba de néixer Viserys, Daemon i Rhaenerys.
Ah!
O sigui, és el momentazo. Ja està, només dir això.
Quantes pàgines té aquest llibre?
860.
Uf, mare,
mare meva.
Sí, però porto en cosa d'un mes, mes i mig, 400 pàgines, perquè és que es llegeix superbé. Perquè és com t'estan explicant una història, van molt ràpid, perquè hi ha vegades que no sap exactament què va passar, perquè és un meister fins ara que t'està explicant què diuen mm-hmm. l'altre que va dir, què va fer, mm-hmm. llavors es passa com molt ràpid.
Ostres, jo haig de dir que... Quan ve la calor em ve de gust veure Joc de Trons, no em preguntis per què. Crec que és perquè la vaig veure del tirón
ja,
a l'estiu i llavors quan arriba l'estiu sempre és en plan...
Potser és un bon moment per fer un rewatch.
I La Casa del Dragón...
Ja, jo tinc ganes de tornar a veure
Mira,
La Casa del Dragón, eh?
Jo acostumo a esperar que surti la següent per veure les anteriors i llavors ja. Amb una mica de marge. Vale, la segona cosa és que he trobat un podcast. Es diu Good Hang with Amy i és Amy Poehler.
Ah.
Oh!
Vaig veure l'altre dia un
boníssim, tall boníssim.
D'ella parlant amb la... No em sortirà. Bueno, una cantant.
Amb la Dakota... Ah, no.
No.
Ah, doncs pues el darrer és amb la Dakota Johnson.
Sí, molt bona
qui
també.
Qui és?
És la de Parks and Recreation,
sí.
Que no parem de dir-te
ah,
que has de veure
sí,
aquesta
sí,
sèrie.
Sí,
correcte.
Sí. Vale, ja està. Ja la
llavors, doncs hi ha un moment que van fer un tràiler d'una sèrie fictícia de policia quan estaven gravant Parks and Recreation i és la primera vegada que fan el tràiler. Boníssim.
Sí?
O sigui,
vale,
no, però no
l'escoltes o el veus?
Les dues coses, vale. Perquè estan les dues coses i a més a Instagram posen molts vídeos.
Sí,
però
clar, jo he vist algun vídeo. Això.
L'he vist, no l'he escoltat.
La René Rapp és una cantant, va fer una d'això amb
okay.
La Amy Poehler i va ser
doncs,
superguai.
Boníssim, m'està agradant molt.
Fantàstic.
I la tercera cosa és que em fa molta il·lusió perquè estic ajudant a una noia amb el seu treball de recerca,
sí.
Que està fent recerca per trobar les desigualtats de gènere en el món laboral. I en principi només m'havia fet l'entrevista, però ha fet enquestes i em va preguntar si podia ajudar-la.
Uh-huh.
M'està agradant tant ajudar-la perquè diu que tot és molt interessant. Jo li explico Excel, com creuar les variables, i em diu, i diu, bueno, és que t'estic metent un tostón, i ja, no, és superinteressant. Li he dit que això no passa mai,
wow.
Que jo l'ajudo tot el que vulgui.
No, i anava a dir, fer que algú li sembli que l'Excel és interessant.
Clar,
molt
però
les
taules dinàmiques són més interessants del que sembla. Això de poder creuar variables i saber què hi ha darrere del que ella ha preparat i
clar.
Ha fet, és més interessant del que sí. Sembla.
No, és que jo tot el que és el pack office soc bastant negada.
Jo també,
que...
eh?
Vale. Pues jo donava també. Classes abans, si algun dia voleu...
Vale.
Ah, mira,
vale.
Superbé.
Era un taller
pack office.
Bueno, llavors això, demà tinc un altre... He quedat una altra vegada amb ella per veure els resultats. Li he explicat com fer-ho i demà mirarem els resultats.
Que guai,
sí.
Molt bé.
Se'm
o sigui,
fa il·lusió.
Full mentor.
Sí.
Molt bé, que xulo, que xulo.
És ella i la meva amiga, que és la seva cap d'estudis, que per això ho estem fent, llavors totes dues estem allà modelando mentes.
Que
molt
guai,
sí.
Molt bé. Pues jo tinc dues coses a explicar-vos. Una és més emocionant, l'altra... interessant, però no tan emocionant. Vale, la primera és que estava fent un treball. L'últim treball de la carrera, realment, vale?
Per fi.
Vaig entregar el TFG i tenia encara un treball a fer. On
hòstia, haver d'entregar... O sigui, entregar el TFG i que encara et quedi un treball pendent...
No.
Ostres,
o sigui,
salto per un pont, eh?
Aquest any nosaltres ens ha tocat fer... tots els exàmens i entregar el TFG la mateixa setmana.
No.
I bé, per sort, un dels profes ens va dir el treball, si voleu, me'l podeu entregar la setmana següent, que és aquesta setmana.
O sigui, s'ha deixat una mica més de marge.
Sí, menys mal. Perquè,
però igualment és supercrític, eh?
Sí, bastant terrible. La qüestió és que el treball era llegir-nos un llibre sobre Goya i ens va donar tres opcions. I jo vaig triar el llibre escrit per una dona. Amb l'únic criteri de està escrit per una dona, que de casual era el més curt, també, vull dir.
Vaja, però... que bien.
No, però va ser casualitat. I vaig trobar un dels capritxos de Goya, perquè en són, ara no sé dir-te uns quants, però són com més de 50, i n'hi ha un que té un nom molt estrany. Si podem ja... Jo crec que podria fer un post per, podríem fer un post per posar-lo a Espàcia, que és una imatge d'una dona, com, o sigui, un cos d'ocell i cara de dona, i hi ha tres homes...
Una arpia.
Sí, seria més o menys... Sí. No sé si ben bé s'identifica com una arpia, però sí, d'aquesta... aquesta, sí. Aquest imaginari de bèstia. I llavors hi ha tres homes, però que tenen cara de, com de lleó, que l'estan agafant i van vestits com de jutges i així. I em va semblar com una imatge superrepresentativa, com de... i això estem parlant de segle XVIII, finals del segle XVIII, sí. I una cosa que encara avui és supervigent, i bueno, ja us l'ensenyaré, i vale. Si podem el
però és curiosa perquè precisament les arpies, i és tal qual això, potser, i és impossible, em dóna la sensació que ell no ho va fer amb aquesta... pensant en les arpies, i són molt dolentes.
Sí, clar, clar.
Vull dir que, no, que és curiós...
Jo la crítica, evidentment, que vaig fer al final de... perquè era una ressenya, i al final el que vaig fer és dir, bueno, a veure, el Goya... pues una, era una mica una de cal i otra d'arena, no? Perquè parlava sobre prostitució, bueno, parlava, vull dir, va
il·lustrar. De temes que potser per l'època...
Exacte, okay. Tot i que, bueno, ho deixa bastant a desitjar. I l'altre, que té a veure amb la cançó que hem posat al principi, que és que el dissabte vaig veure la Chapel Roan. En directe, al primer assalt.
Que fort, anava tan guapa.
Va ser tan xulo. També us diria que estava tan lluny, o sigui que ja. Quasi que... El...
és que hi havia molta, molta gent.
Molta gent, molta gent, i estàvem... estava molt lluny, hi havia molta gent al nostre voltant i al principi era guai perquè no senties a ella cantant, però senties a tothom cantant i pensant, yeah. Que guai. Clar, a mig concert ens vam ratllar i vam dir, anem a un altre lloc perquè clar. Hi ha molta gent, a més, molts guiris, vale? I com
no.
Molt disrespectful la majoria, vull dir, okay. Aquest és el problema de sempre d'aquests festivals. I vam anar com a l'altre cantó, perquè hi havia dos escenaris i ella estava al de l'esquerra, i vam anar com davant del de la dreta, que igualment hi havia pantalles, i se sentia fantàstic.
Que bé.
I vam poder ballar amb espai i tot, i va ser superxulo.
Que bé.
Però va ser tan guai. Quasi es posa a plorar 100 vegades mentre estava cantant i tocant. O sigui, ella, es nota que ella també li va agradar molt. I jo vaig dir, cantarà aquesta, i les vaig clavar totes.
És que...
també sóc bastant bàsica i eren com les bàsiques.
Clar, les va... que havia de cantar, sí o sí.
Sí. Però les va cantar totes, va ser molt xulo.
Unes col·legues em van dir que van anar fora del Primavera a escoltar-la des de fora i que també se sentia superbé i que ho van gaudir bastant bé.
Sí, sí.
Que, bueno.
Molt xulo.
Sí. Jo avui, mira, una cosa que tinc per explicar avui. Tu ets fan del Senyor dels Anells, Mireia?
La meva parella.
Vale, bueno, està bé.
Per què sumeixes que jo no?
Perquè no, doncs, tu ja he parlat molt.
Bueno, a mi m'agrada, el Senyor dels Anells.
Sí, no però fan. Clar, això tu sabia que fan no eres.
Fan la meva parella en el seu moment, també.
Bueno, la qüestió és que la meva mare la setmana passada va anar a Toledo, i Toledo és coneguda per les espases,
sí.
I em va dir, ah, voleu que us porti alguna cosa? I jo li vaig dir, ah, compra'm una espasa, ja. Perquè això, ja l'he dit 40.000 vegades, cada cop que he anat a Toledo em quedo així als aparadors de les espases. Bueno, doncs pues em va portar una espasa i m'ha portat la rèplica de l'espasa de la Arwen.
Ah,
que és preciós, així corbada.
Sí, sí.
Això no m'ho havies dit,
Però s'ho ha guardat.
Però si t'he enviat la foto, tu, Maria.
Sí, però jo que vaig a saber que és l'espasa de la Arwen.
Va, bueno.
No sé.
Pues, si té allà unes coses escrites en élfico.
Bueno, què vaig fer jo quan vas passar aquesta foto?
És que la foto que ella, Maria, que et vaig enviar, era perquè jo vaig fer un vídeo desenfundant l'espasa. I clar, és un vídeo vertical. I l'espasa no es veia bé.
Ah, clar.
Llavors, perquè es veiés bé en un moment, la vaig agafar del mango i la vaig agafar així. I li vaig fer una captura de pantalla d'aquest moment, ho vaig enviar i la Maria em va dir, per què l'agafes així, que és un fuet?
És que literal surt així amb l'espasa. I jo, però així no van les espades.
No, però és molt xula. És molt xula, la veritat. Ja us l'ensenyaré.
Molt bé.
I vull aprofitar també aquest espai radiofònic, perquè porto unes setmanes tornant-me boja intentant trobar un llibre que em vaig llegir fa molts anys i no el trobo. He mirat per tots els racons d'internet, li he preguntat al nostre amic al chat, no me'l troba. Faré una descripció ràpida de com és el llibre.
Fem una crida.
Algú reconeix aquest llibre, vale. No recordo com es titula, no recordo qui és l'escriptor. Comencem bé. És que clar, si recordés això...
Recordem que era un home.
Ni punyetera idea.
Recordo que ha sigut un cactus.
Sí.
Però hi ha més probabilitat sempre. Però
el
sí.
Llibre jo me'l vaig llegir cap allà el 2013. Però tenia pinta de que ja estava fet servir, així que jo crec que és del principi dels 2000.
Ok.
Vale? La porta era així petit, primet, de tapa tova, paperback, i la portada era taronja amb coses verdes. I hi havia com una imatge d'una cara creada així de partir com d'una trama de halftone de puntets blancs, però la cara tampoc era com super mega definida, era així com... Buah. El que jo recordo de la trama, que és poc, però el que jo recordo de la trama és que era una noia, la prota era una noia, crec que s'ubicava a Espanya, perquè em sona que la noia tenia un nom com molt espanyol i era com molt entorn conegut,
okay.
Que vivia en un barri... així una mica xungo i tenia molts, molts, molts problemes familiars.
Vale.
Però en plan, era com molt intens, rotllo, no se l'havia de llegir una noia de 12 o 13 anys, la veritat. I spoiler, alert, recordo, crec que anava així, que la noia matava el seu propi pare perquè el pare maltractava la mare. I em sona que per allà hi havia un ganivet involucrat, que el matava amb un ganivet o alguna cosa així. I per allà enmig de tot aquest drama la noia descobria que era lesbiana o confirmava les seves sospites de que era lesbiana.
Si algú se l'ha llegit, és probable
que se'n recordi.
Sí, som suficients detalls.
Ja està. Dit això, si algú coneix aquest llibre, per favor que m'ho digui perquè m'estic tornant boja. Ja està. Put your paws up, 'cause you were born this way, baby. Bueno, amb aquesta cançó, si no sabeu de què parlarem, aquí ja apaga i vamonos.
Entre la frase i les dues cançons, jo crec que ja. I el mes en el que estem.
Ah, exactament.
Sí.
Evidentment. És el mes de l'orgull, avui és capítol especial Pride.
Sí.
Molt bé.
Estem contentes també perquè hem pogut col·laborar amb l'actual i llavors hem aprofitat per fer-ho i avui farem les recomanacions que podreu veure a l'actual durant les properes setmanes.
I aquí, doncs sí, parlarem d'aquestes coses que us volem recomanar.
Sí.
Llibres, pel·lis, sèries, un poco de todo.
Sí, i una mica, com sempre,
la nostra opinió i la nostra...
Una mica de reflexió també, que també jo crec que està bé en aquesta data.
Sí, sí. Així que, vinga, comencem amb les recomanacions.
Som-hi. Posa molt bon humor aquesta cançó.
Sí, però la intro és molt llarga. Fins que arribes aquí,
sí, que és molt s'està
molt rato com...
Sí. Heu vist el videoclip?
Sí.
És que... Icònic. Bueno, doncs comencem amb les recomanacions, amb recomanacions de llibres.
Sí, perquè farem una mica diferents tipus de coses.
Sí, sí. Diferents coses recomanables. Cuina encara no, però ja arribarà el dia que farem també cuina recomanacions queer. De cuina. Cuina queer.
Bueno. Un pastís rainbow per dins.
Exacte.
Ja portem a la Pàtrica.
Ai, li van fer a una amiga, li van fer el pastís. Veus? I el tallaves i estava tot allà.
Sí, rainbow. Sí, sí. Sí. Xulon,
a la Lorena, xulon. Sí.
Ah, guai. Que bo. Vale, doncs el primer llibre que us recomanarem és un llibre que nosaltres hem fet
aquí a Espàcia.
Sí.
Sí, sí. Que és Sodomites, Vagas y Maleantes, de Miquel Herrán. És una obra imprescindible per entendre la repressió sistemàtica que van patir les persones LGTBI durant la història, que patim encara. Recorda com les lleis van castigar la dissidència sexual sota l'excusa de la moral amb una mirada crítica i necessària per entendre el present. Aquest llibre ja n'hem parlat diverses vegades.
Sí.
És un llibre prou llarg i prou acadèmic també.
Però es fa fàcil de llegir.
Sí, perquè al final és el to divulgatiu que té el Miquel Herrán, que és el mateix que utilitza a la tele, surt a l'Intermedio ara i a les seus vídeos divulgatius.
Clar, posant en context que Miquel Herrán és arqueòleg.
Sí, i el puto Miquel.
O sigui, l'Instagram es diu puto Miquel i és arqueòleg. Llavors, sap del tema.
És doctorat, a més.
Sí,
vull dir que i a més està especialitzat en l'època... de la conquista dels àrabs aquí a Espanya.
Correcte. I llavors això sí que és una mica acadèmic, però com que jo crec que són temes que no se'n parla i no llegeixes sovint, la curiositat et porta a seguir llegint, perquè realment
és molt, molt interessant.
Bueno, és un llibre que ens agrada molt.
Li vaig comentar a un amic que és historiador, el David, que ja en parla.
Sí.
I al principi, doncs, quan és divulgador, a vegades, quan és especialista en el tema, poses una mica una barrera de com parlarà d'aquest tema i se l'ha acabat superràpid i li ha encantat, perquè jo crec que són això, temes que no es parlen, ho vam dir en el comentari en el club de lectura, però que s'hauria de posar obligatori a batxillerat, a història, per transformar la mirada des d'aquestes edats.
Totalment.
Vale, el segon llibre, em fa molta il·lusió, és Stone Butch Blues, de Leslie Feinberg. És el llibre que tenim ara al mes de juny, escollit pel mes de juny, del nostre club de lectura. Jo estic super enganxada, perquè la Gina també. No sé si has començat.
No he començat encara.
Pues, dale caña.
Sí, sí, sí. Perdona.
El que puc dir és que jo diria que les primeres, no sé, 20-30 pàgines ja havia plorat com 5 vegades.
Hòstia, jo he plorat, no, però...
Sí, suposo que també estic, ja et dic, després del màster vaig a la defensa i és com, mira, que lo saque todo.
Jo potser també perquè ja estava bastant mentalitzada que sabia el que anava i el que em trobaria allà dins.
clar, no, sí, és veritat.
I que tens un trigger warning a la primera pàgina, que
no fem spoilers,
però sí que sabem que és un llibre dur, que explica la història, és un clàssic de la literatura queer, que ens endinsa la vida d'una persona butch. Definir butch com una dona lesbiana amb estètica més masculina, estereotípicament masculina, molt interessant tot a nivell de tot el concepte, a nivell del concepte Stone també, que es tracta en el llibre. I Feinberg narra amb duresa i tendresa, la veritat és que sí, resistències i vincles dins de la comunitat lesbiana i trans als Estats Units. A més, va ser durant l'època de Stonewall, i a més tracta molt a nivell de sindicats, fàbriques... Sí. Tot aquest aspecte, el comunisme en aquella època, que també estava molt rebutjat, o sigui, lesbiana, butch, comunista, etc., ho tenia tot com per patir violències de tot tipus. Molt bé.
Aviam com acaba i aviam que parlem al Club de Lectura. Per quina pàgina vas tu, Mireia?
Parla gairebé 300.
Vale, jo la 200 i poc.
Ok.
Jo zero.
Molt bé, Maria.
Mira la portada, vale.
El tercer llibre que volem recomanar és Género Queer, de Maya Kobabe. És, de fet, una novel·la gràfica, un còmic molt xulo, que el teniu a la Biblioteca de Castellà.
Perfecte.
I és una novel·la gràfica autobiogràfica, que és una guia íntima i valenta sobre el descobriment d'una identitat no binària, ideal per comprendre les vivències de gènere diverses i també una eina educativa per totes les edats. La veritat és que és molt, molt tendre, molt maco... Es nota també que és fet des de la pròpia experiència de qui l'ha escrit i il·lustrat, crec que ho fa tot. Ara no estic segura. I...
Deures.
No, crec que sí. I realment això t'ajuda a entendre molt bé aquestes realitats si no les coneixes de tan a prop, potser. I al ser una novel·la gràfica, te llegeixes superràpid, és molt cookie, també.
Que potser a vegades amb un llibre, especialment a les persones que no estan dins de la comunitat, un llibre potser és més complicat agafar-ho o hi ha barreres que t'hi fiques, però una novel·la gràfica potser ho agafes diferent.
Sí.
Potser arriba un públic més ampli. Sí, o potser gent això, que no agafaria un llibre, però potser una novel·la gràfica sí.
També... Això, passeu per la biblioteca i el mireu un rato.
Sí, anava a dir també lo important que és que i sembla una tonteria, però que les biblioteques hagin aquest tipus de llibres. Sí. Vull dir que la de castellà no ens podem queixar per a nada.
No, perquè a la planta de baix hi ha tota una estanteria marcadeta amb la bandera de l'Arc de Sant Martí i hi ha un munt de llibres de temàtica queer molt xulos.
I fa poc van fer lectures en veu alta, també.
Vull dir que no ens podem queixar en aquest sentit i això, que és molt important. Vull dir, perquè hi ha llocs on... Sí. No els hi costa gaire, començar a prohibir
llibres. De fet, aquest és un dels llibres censurats a alguns estats d'Estats Units. Okay. Yes.
Sí. Bueno, passem a...
Pel·lícules.
Jo vinc
quina
a parlar...
Quina pel·lícula dirà la Maria? Quina pel·lícula?
No sé, la millor pel·lícula de l'univers. Retrato d'una mujer en llames.
Clar.
Que ja n'hem parlat molt. Que, crec que el següent step per mi seria aprendre a dir un francès.
Sí, jo crec que jo...
Perquè no sé.
Digo, el francès, el que tot el dia és complicat, eh?
Sí, si algú sap francès, que l'ensenya a la Maria a dir-ho bé, sisplau. Sí.
Bueno, doncs és... si no sabeu què és, ja no us vull parlar més. No, és una història d'amor entre dues dones al segle XVIII, amb una càrrega emocional i una estètica extraordinària. La pel·lícula ens parla del desig, llibertat i mirada femenina, sense caure en tòpics ni dramatismes forçats. És una pel·lícula en què es parla poc, i encara que es parli
és
poc...
És una pel·lícula francesa.
Correcte.
És una pel·lícula
amb això ja s'entén bastant...
però bona.
Exacte.
Sí. No tindrem aquí un viatge contra els francesos.
Però que si tu dius que és una pel·lícula francesa, ja et pots fer una idea de quin tipus de pel·lícula serà.
Sí, no, i és una pel·lícula que crec que se li cal... O sigui, que se li ha de tenir paciència, perquè potser al principi és com... Ara que... Això, una pel·li francesa.
Què està passant?
Exacte. Però jo crec que des del minut 1 les actrius ho fan superbé.
Anava a dir que és visualment maca des del principi. Sí, això sí. Llavors, encara que la trama diguis no sé per on està anant, és molt bonica.
Sí. Bueno,
i al final... A la illa... Sí. Llavors, ja simplement els paisatges, com està la il·luminació, jo crec que ja és molt bonica.
Sí, jo un projecte meu que tinc pendent és fer un assaig o el que sigui sobre la pel·lícula.
Un vídeo essay al YouTube.
Bueno... Primero Word Essay, luego ya veremos el vídeo ese.
La segona pel·lícula també n'hem parlat, hem fet Cinefòrum. Bueno, la primera vam fer debat de pel·lícula i aquesta segona Cinefòrum. És Pride, que la vam veure precisament l'any passat, al mes de l'Orgull, al Cinefòrum. Està basada en fets reals, que és per mi molt important quan la veus sapigué que és això, com a totes que estaven fets reals, eh? Però narra l'aliança solidària entre activistes LGTBI i miners a la vaga durant l'Anglaterra dels anys 80. Uh-huh. Una història emocionant que mostra com la unió entre col·lectius oprimits pot canviar-ho tot. Uh-huh. Perquè al principi no diries que aquestes dues, aquests dos tipus de col·lectius s'ajuntarien per queixar-se de res, però és brutal.
Sí, i perdó, ara que mencionàveu això de Stonewall Blues, del tema sindicats i uh-huh. tal, vull dir, crec que és una cosa que s'ha perdut, que han fet que perdem, que és aquesta germanor o sororitat.
Es diu consciència de classe. Sí.
Claro, però, bueno, o de l'oprimit i l'opressor, sí, no? Sí. I veure que hi han aquestes dues bandes i,
sí.
i poc més.
Sí, hem perdut.
L'altra pel·li que volem recomanar és Imagine Me and You o, com es diu en castellà? No sé què, Roses?
Roses Rojas.
Roses Rojas.
Ui, que diferent.
Bueno, sí. És que això de traduir. Bueno, doncs, sí. Imagínate a ti i a mi, era massa difícil.
Podríem fer un podcast
Paco,
només de
molt
la
largo,
traducció.
Sí. Sí.
Que és una comèdia romàntica, optimista i fresca sobre l'amor entre dues dones que es coneixen el dia d'un casament. És una aposta ideal per qui busca visibilitat sàfica en un format lleuger, amable i desafiant les convencions socials. O sigui, és la pel·li romanticona de Domingo por la tarde, versió lesbianes. I és estupenda.
I una de les dues és la Cersei, digano.
Sempre se m'oblida, sempre se m'oblida aquest detall.
I si has vist Game of Thrones primer, després ves la pel·li i dius... Ai, i tot el rato estàs patint. I si és al revés, jo pensava...
I després...
Exacte, és molt, molt divertit.
Vale, passem a la següent categoria. I la primera, que jo crec que també n'hem parlat, però no em cansaré mai de parlar d'aquesta sèrie, mm-hmm. és Sense8, que a més va ser... La van acabar amb una pel·li gràcies a la pressió d'internet, també, perquè era una pel·li molt cara, perquè
sí,
gravaven...
Això ho vam parlar en un capítol, no fa gaire,
diria
allà,
que
oi?
Sí, vale. Precisament el capítol de les sèries.
Ah, vale.
Una sèrie molt cara i llavors van decidir que Netflix, aquestes coses que fa... va d'un grup de persones connectades mentalment arreu del món i comparteixen emocions i vivències. I a nivell gràfic està molt ben... visualitzat com es connecten en diferents parts del món. És una proposta de ciència ficció amb una forta representació LGTBI i un missatge profund sobre la connexió humana. A més, està creat per les germanes Wachowski, Lily i Lana. Precisament en una entrevista parlant de Matrix, fa molt poc que ho he llegit, que diu que quan encara no havien fet la transició, quan va fer Matrix, per si no ho sabíeu, les germanes Wachowski són les que van fer Matrix, diu que a Matrix ja parlaven d'alliberar-se. Uh-huh. I quan ho penses des de l'altra banda, dius, hòstia, sí, doncs a Sense8 la base és la connexió humana independentment d'on estiguis, de quin color tinguis, de quina teva orientació, la teva identitat de gènere, són persones humanes i ja està. I d'això va la sèrie. Uh-huh. Independentment de la ciència-ficció que hi ha darrere, que és molt entretinguda.
Molt.
També.
I és xulíssima.
És xulíssima.
I dir això també ràpidament, que era cara de fer perquè... cada personatge és d'un lloc i anaven literalment tots al lloc aquest. Llavors era caríssim perquè havien de moure-ho tot amunt i avall. Vull dir, són unes boges, eh? També de fer això. I també que el tema de Matrix és interessant perquè el tema Red Pill, per exemple, tota la manosfera i temes incels i tal, agafen molt vocabulari de Matrix.
Sí.
I és en plan...
Un moment.
Tu has... No, és que no m'has entès. Però bueno, ja els hi passa, aquesta gent, jo què sé.
El problema és que quan busques Wachowski a internet hi ha moltes fotos d'abans de la transició.
Bueno, clar.
I vull dir, el problema per qui no llegeixi més enllà.
Sí, però crec que la gent que veu Red Pill ni tan sols pensa que és de Matrix, no han vist Matrix, o sigui, a veure,
és probable.
Un moment, és que no.
És probable.
Bueno, i la segona sèrie que us portem és Our Flag Means Death, també un seriote. Tu l'has vist?
Jo l'he vist,
tu l'has vist?
No.
Vale, ok.
L'has de veure.
És que em van dir que l'havien cancel·lat, no?
Sí, ara,
sí, però...
Sí, la cosa és que el director, pues, sembla que en un principi era pro-Israel i no sé què... Bueno, no ho sé, però l'altre dia el vaig veure en algun lloc i vaig dir, vale, o ens n'hem oblidat o...
Okay.
Ja està. Però la sèrie, no sé si la sèrie es va cancel·lar arrel d'això,
però
la manera en com acaba...
Te la pots veure i no passa res.
Okay. Exacte, no et deixen cap cliffhanger ni molt menys.
Sí, jo crec que per la propera temporada podíem fer un capítol només de separar autor i obra, perquè crec que donaria...
Perdem 3 hores.
Sí.
Doncs és una comèdia de pirates, o sigui, aquí ja entrem, però pirates queer, millor encara, i amb una narrativa divertida que subverteix les masculinitats tradicionals, sobretot. Amb molt d'humor i sensibilitat mostra com l'amor i la vulnerabilitat poden existir fins i tot alta mar.
Sí. I... És que el context és interessant.
No, sí, és, bueno, és que aviam, és que els pirates eren gais. Tants mesos allà en alta mar, si es casaven entre ells, si el capità d'un barco et pot casar, por algo és. A veure, chicos...
Bueno, és que, a més, estem parlant d'un moment on realment, és que ni tan sols la paraula gay tenia clar, el significat clar, que tenia, clar. Vull dir... era més, bueno, tornant al Miquel Herrán, no? Era més la sodomia, que sí, no sé què. Sí, no, sí. No, el concepte, no, clar, evidentment, si ets un pirata, estàs fora de la llei i estàs allà al tamar...
Pues és el que et dona la gana.
A veure, òbvio, no? És, com, és molt evident.
Bueno, la tercera sèrie és Feel Good, que jo l'he vist justament fa poquíssim, que és May, una còmica queer i exaddicta que afronta la seva recuperació mentre es viu una intensa relació amorosa. Qui diu intensa? Diu... tòxica, però que intenten sortir de la toxicitat, però no els hi acaba de sortir. Bueno, no sé com acaba perquè m'ha passat una cosa que crec que et passa a tu, que és que no he vist l'últim capítol i el tinc allà pendent. M'estàs encomanant això, no, Maria?
No. Ho sento.
I, bueno, és autobiogràfica i emotiva, o sigui, la May està caracteritzada per May, saps? Okay. Vull dir... I explora l'addicció, l'amor i la identitat de gènere amb humor i vulnerabilitat. La veritat és que és bastant xula. Posa també una mica dels nervis perquè és això, malentesos, no s'acaben de comunicar del tot bé.
Què dius? Per què no parles? Ah,
exacte, en plan, per favor, noies! Ah! Però sí, està interessant i fa reflexions xules, la veritat. Sí.
Jo la vaig començar i la veritat és que
no, va...
no sé per què no em va acabar de... Però la tinc allà pendent, o sigui, no és allò de no la miraré mai, sinó en plan, bueno, ara
sí,
doncs
potser
un moment,
en aquell
ja
moment,
la veuré.
Sí, ah, clar. Bueno, doncs mira.
Bueno, doncs passem a la música. Començo jo amb Svetlana.
Yeah.
Svetlana és un projecte musical queer amb lletres poderoses i electròniques que trenquen amb la norma i crea espais sonors per la dissidència, la crítica social i la llibertat identitària. A mi m'agraden molt.
I a nivell visual
sí. Són molt divertides.
Van venir per a Vilabarraques.
A Vilabarraques al costat, correcte.
Exacte, va ser un concert xulíssim.
Molt xulo. Sí, sí. Molt xulo i bueno, una mica en plan, un grup, vull dir... Que no va ser com... ves Svetlana. O sigui, no es va com castellà tornar supergay de cop. Sí, a veure si m'estic explicant.
Entenc.
Sabeu? O sigui, va ser com un grup més i la gent... que guai! I sí. Tothom va ballar.
Que és el que
no.
Hauria de ser.
Exactament.
No, d'aquesta... Dels que venen a Vilabarraques, aquests...
Exacte. Clar. Vull dir que amb això m'agrada molt. I jo estava... Crec que estava al backstage per Barraques i estaven ells allà i elles i supermacos.
Sí,
super,
sí, jo també vaig estar pel backstage. Sí. Que a més, com que després punxava la Tofu, la DJ Tofu, la nostra estimada DJ Tofu, ella va punxar amb una samarreta d'Svetlana que posa superlesbiana.
Exacte.
I llavors per allà darrere també van estar xerrant.
Que bo.
Va ser bastant divertit.
El segon grup que volem recomanar és Cariño, que jo he de dir que el vaig descobrir precisament buscant grups de música per aquestes recomanacions. És un grup de pop fresc i desenfadat, amb lletres que parlen d'amor i desig des d'una mirada lliure, quotidiana i genuïna. Les seves melodies s'enganxen de seguida i són la banda sonora perfecta per a l'estiu i estimar-se sense normes. Sí. Sí que és veritat que pensava quan vaig escriure de l'estiu i pensava, sí, és que sonen estiu, sonen a pop
sí,
i veranito.
Sí, són bastant xules, la
d'on veritat. D'on
són? Doncs ara t'ho dic.
Mira,
doncs
no ho sé. Mira.
Perquè Svetlana són d'aquí, són catalanes.
Sí, no ho sé.
Cariño Grupo.
A veure...
Pura curiositat, perdona aquest moment.
No, està bé, està bé.
Aviam. Ui, mira, dato interesante. La banda se formó en 2017 cuando Riviero y Talavera, bueno, dues de les noies, se conocieron una aplicación de citas para mujeres.
D'aquí surten moltes coses més.
Són de Madrid, de la Bavies.
Sí, just pensava això, que eren de Madrid, sí.
Que bé, molt bé.
Alguna cosa més a dir de Cariño?
Estem en descobriment del grup.
La tercera recomanació és Samantha Hudson.
Presidenta.
Samantha Hudson,
presidenta.
Sí, i no només fa música, o sigui, que fa de tot.
De tot.
És mocatriz.
És mocatriz.
És artista queer i provocadora, combina la crítica política, humor i electrònica pop. Cada cançó és un crit de desafiament al sistema, però també un cant a l'autoestima i la llibertat. Jo la vaig veure l'any passat a l'Ambassat, que a més la noia, en un concert anterior, perreando, es va trencar el genoll i estava fent el concert en cadira de rodes. I unes plataformes així d'altes, va ser espectacular. Va ser un dels millors concerts de l'Ambassat.
És que és una jefa.
Home, normal.
És una jefa.
Però ja no és només a nivell d'art, que és un estil de música que potser no agrada a tothom, també és a dir, molt electrònic i molt personal, molt... Putilàtex.
Sí.
Sí, no?
Sí, sí, sí.
Sí. I, però a nivell del discurs és brutal.
Sí,
brutal.
Bueno, la cançó, és que estava buscant la cançó, quina és? La de Por España.
Por España.
Ah, sí. El videoclip.
Bueno. Bueno.
És que no ha passat cosa tan bèstia en aquest país. Sí. Des, o sigui, des no,
massa desapercebut, em sembla, sí, que ha passat per com és de crítica brutal aquell, aquell
és videoclip.
És que no s'hauria de posar... pel·lícula, no?
S'hauria de posar la ESO i ja vaig veure aquest videoclip cada dia.
És que crec que és una cançó d'una pel·lícula que van fer i llavors crec que és com un... Tro... Bueno, no ho sé,
vale,
ben
vale.
Bé. Ostres, això saps qui ens ho dirà? La Júlia.
Està la Júlia... molt ben feta.
La Júlia.
La Júlia. L punto.
Exacte.
L punto.
J punto L punto, exacte.
J punto L punto.
Ah, portem molts dies escoltant sense embuts, perdoneu-nos.
Mira, jo, abans de passar d'algunes, hem afegit algunes més de les que estan a l'actual, i fa poc he descobert a Leo Kalian. Uh-huh. M'ha semblat brutal. Bueno, pues busca'l, si vols, perquè és que només la seva estètica és nostàlgia Bollywood, com fa moltes versions amb estil Bollywood. És no binària, una persona no binària, però em sembla brutal. O sigui, una estètica, és tan maco, una veu, no sé, m'ha agradat moltíssim. D'això que apareix a Instagram, perquè
sí,
últimament...
Sí, sí.
Tot el que em recomana té una mirada molt bona, llavors...
Que bé.
L'algoritme sí, ja t'ha pillat,
sí,
eh?
Sí, hem arreglat l'algoritme, fantàstic.
Següent categoria.
Passem als podcasts. I seguim parlant de Samantha Hudson amb el seu podcast amb Maria Barrier, que és Bimboficades. El nom jo, ja em sembla molt divertit, precisament. És un podcast molt divertit, feminista i queer, on es parla de cultura pop, sexualitat i estètica d'una mirada intel·ligent i provocadora. Ideal per desmuntar prejudicis amb humor i sororitat. Conviden altres persones a tractar diferents temes, molt personals, moltes vegades, i ho recomanem per això, per mirar des d'una altra perspectiva certes problemàtiques que potser li passen a tothom, però fins que no te les planteges des de la seva perspectiva com una dona trans i una dona lesbiana des d'aquest punt de vista, potser canvien moltes coses.
Bueno, i que van a machete, a mi m'agrada
molt.
Sí, això m'agrada molt. Bueno, el segon que us portem és Sabor a Queer, que porta David Belduque. I són converses properes i enriquidores que posa al centre de les vivències dissidents que comparteixen les seves experiències, trajectòries i mirades. Porta gent a parlar, normalment sempre té convidats, i és un espai segur, proper i ric en matisos que visibilitza la diversitat de les realitats. A mi em surt molt ell a xarxes.
A mi no m'ha sortit res.
No, pues a mi no. Sí, a mi em va aparèixer a xarxes i a partir d'allà la vaig escoltar. I he de dir que m'agrada molt perquè... pensava que dient-se Sabor a Queer doncs tindria un punt totes les convidades amb aquesta dinàmica, que no és que fos dolent, sinó
no,
que
sí.
Pues, però no, tracta de manera transversal el tema queer, però de diferents temes. L'altre dia, per exemple, parlaven de presons.
Mm-hmm.
O fa poc he acabat d'escoltar el de la Juana Dolores, que va a machete.
La Juana Dolores.
Aquesta sí que va a machete. I llavors no només parlen de temes queer, sinó que és un tema transversal, tot el tema del col·lectiu, parlant d'altres realitats.
No m'havia adonat de que m'havia... Vinc a parlar-vos d'un altre podcast molt xulo que es diu Sota taules.
Ah, sí?
Sí. Que bueno, el porten la Gina, jo, el Guiu i el Tarro, que normalment està detrás de les càmeres, tot i que algun cop també l'hem tingut al davant.
Uh-huh.
Dic que, malauradament, Sota taules ha arribat a la seva fi. De moment no farem més Sota taules, però tot el nostre contingut està penjat a xarxes,
sí,
a Spotify, a Everywhere, a YouTube. Vull dir, ja queda i el podeu revisar sempre que vulgueu. Què és Sota taules? És un podcast amb accent local que reflexiona sobre cultura, política i vivències queer amb molt d'humor i passió. Perfecte per pensar el món des de la dissidència i l'afecte. Correcte.
Heu parlat amb gent superinteressant.
Bàsicament fem entrevistes, exacte. I, bueno... segons amb la persona amb la que parlem, doncs parlem d'un tema concret o d'un altre, segons les especialitats o el que es dediqui aquesta persona.
Uh-huh.
I també com a cosa xula és que nosaltres hem volgut autodenominar, ens hem tret el nom aquest així una mica de la màniga, però som un podcast nòmada perquè no teníem un lloc fix on poder gravar còmodament, així que ens vam comprar uns micròfons de solapa, pim-pam, i hem anat a gravar on la gent ens digués, hem gravat a casa...
I s'escolta superbé.
Sí, bueno, és que els micròfons, una Zoom, una gravadora que ens va costar un dineral, però bueno, i una inversió que vam fer. I això hem anat a gravar inclús a casa de les persones que estem entrevistant, i altres persones han dit, a casa meva no, però us proposo aquest lloc, com casals, bars, inclús un el vam fer en un parc al mig de... a Vic, que fotia un fred que t'hi cagues, tapadets amb una manta asseguts en un banc. Així que, bueno, hem parlat amb gent molt xula, la veritat.
Bé, sí.
I a partir d'aquí ens han sortit contactes i projectes també bastant xulos.
Que guai.
Molt bé. Uh-huh. A més d'aquests, doncs, volíem recomanar més, perquè el podcast, com veieu, està de moda. Llavors, està L'Horno para Bollos, de Nerea
Boníssim.
Pérez de las Heras, Judit Trial i Maria Barrier, també surt.
Sí.
I se m'ha oblidat l'altra noia. Però
la Jimena, som... la Jimena Amarillo.
Ai, ai. Un altre podcast que es diu Som Eva, que és un podcast de generació Z, on tracten temes molt queer de manera molt íntima. Precisament a l'últim surt La Llum, que vosaltres
també
veu entrevistar.
Nosaltres també hem fet un capítol amb La Llum.
Doncs també molt interessant, perquè a més parlen de temes molt íntims a nivell, per exemple, sexuals, que potser hi ha molts dubtes en molts sentits per tothom.
Sí, de fet m'ha sortit un Reels de La Llum parlant sobre les lavatives.
Tal qual, sí.
Tal qual, sí. Estupendo.
Aquest matí, exacte.
Clar que sí, tu. Prou.
Després, un altre que vaig trobar just aquesta setmana i m'està agradant molt, almenys els vídeos els tinc pendent d'escoltar, però es diu Transtornades, precisament perquè van a la Samantha Hudson, és d'Ariel Iborra i Sandra Jiménez, i tracten temes de dones trans. I per, també a nivell trans, Transformer Club, de Bruno León i Zoe, que parlen també de temes de gènere i personal. Llavors, dues dones trans, dos homes trans, Zoe és no binari, però també altres mirades que es necessiten dins del col·lectiu.
A Zoe també l'hem tingut a sota taules.
Ah,
és el capítol
ja
a Vic. És el capítol a Vic.
El capítol del fred.
Ja. Exacte.
Ja em deia que em sonava, és veritat.
Bueno, i passem a... creadors de contingut.
Contingut.
No va dir continguts de creador. Aquestes alçades ja no sé. Primer us mencionar a Tigrilloig. Ho dic bé?
Sí. Tigrillo.
Tigrillo.
Tigrillo IG.
Sí,
Tigrilloig m'agradava més.
Sí, jo sempre ho dic així, encara que sé que és Tigrillo, però...
A mi em passa, no sé si us passa a vosaltres, que jo veig els handles de la gent i
els deixo sempre...
El meu cap ho dic d'una manera totalment...
Sí, sí.
A mi,
el
meu...
No els trobo.
A mi m'han dit de maneres molt estranyes, el meu user d'Instagram.
Bueno, jo sempre dic escaratística.
I no és així.
No, jo, però el meu cervell és impressionant. I després busco i no trobo, correcte. Doncs això, és periodista i divulgador que explica qüestions de l'actualitat LGTBI amb rigor, ironia i un to didàctic que arriba a tothom. Una veu referent en comunicació i drets humans.
A mi m'agrada molt com explica les coses, s'informa molt abans d'explicar-les i crec que precisament això és molt didàctic.
Sí.
I una altra, la següent, també.
Sí, bueno, és que és estupenda, com su nombre indica.
És que és estupenda.
És la...
Estupenda Márquez, una creadora plena de carisma que combina estil, humor i actitud. En els seus continguts parlen de desig, autoestima i diversitat sexual amb naturalitat i empoderament. També, crec que vídeos molt treballats, a nivell de recerca d'informació i del que parlen, o sigui que molt recomanable també. I l'última?
L'última és Mams en Ruta, que és un Instagram que és una família diversa i activista que mostra el dia a dia d'una criança LGTBI amb tendresa de visibilitat i orgull. Un perfil ideal per a famílies i educadors que volen eines i referents.
Bàsicament, catalanes.
Sí. Bàsicament són dues noies que són parella i doncs tenen dues criatures. Ara fa res han tingut la segona i potser ara mateix el seu contingut està molt enfocat al postpart perquè és a l'etapa en la que estan, però és guai també veure com van parlant de la maternitat sent dues mares i tot aquest tema. És bastant interessant,
que
la veritat.
Xulo.
Jo crec que de les més famoses són Mami Blue, es diuen?
Sí.
Són de,
sí.
Que la veritat és que han guanyat molt de protagonisme i crec que han guanyat diversos premis precisament per oferir aquesta mirada de famílies diverses.
Està bé, necessitem més exposició d'aquestes coses.
I fa poc també he descobert a la Bibi Cohen, no sé si la coneixeu.
No.
Una dona trans que és superdirecta. O sigui, a part de gamer i els...
Ah, sí, m'ha sortit pel TikTok, ara que li he vist la cara, sí.
Superdirecta. Al principi m'apareixia i ara l'he començat a seguir. L'últim, per exemple, diu... Les persones trans creemos coses normales, del pal, un alquiler justo, temes de coses normales. I ja ha començat a posar el que li han respost i és... L'odi que han de rebre, o sigui, em sembla brutal. Però...
Sí que sé qui és una crack també.
Sí, exacte. Després també mencionava Puto Miquel, perquè l'he mencionat abans i també fa molt de contingut a xarxes.
Sí,
i bastant
molt
divertit.
Sí,
exacte, perquè es disfressa. I
és meravellós.
M'encanta.
Sí. I a més he vist que fins i tot les presentacions en espais, en presentacions... Que
també
no
va caracteritzat? Sí. Oh, és que meravellós. Sí, sí.
Després també Lapislàzuli, perquè és il·lustradora amb una mirada queer i a part també fa divulgació. Just ara torna a les xarxes, que havia estat un temps desapareguda. Bruno León, que l'hem comentat abans també, i també té una part vegana que potser també arriba a altres persones i molt interessant. Alok Menon?
Sí.
Alok, per als
altres? Sí, sí.
És un còmic, poeta, persona no binària, i a més els vídeos que veig és molt graciós a nivell de com critica a les persones heteros i a l'heterocis patriarcat sense fer-ho explícitament dins dels seus monòlegs. Crec que és molt graciós.
Sí.
I una que fa poc que he trobat, que no sé si la coneixeu, que és Jester Queers, és historian queer. Llavors t'explica com el Miquel Herrán, temes queer de la història. I és superdidàctica. Em sembla molt interessant a nivell de termes, descobriments...
Ostres, té una web molt ben parida.
Molt bé, m'agrada molt.
Jo crec que la segueixo a TikTok. Mira què et dic.
Molt bé.
Ah, pot ser.
M'agrada molt. Vale, fins aquí les recomanacions.
Sí. Però pensant en què podria passar. Si vens a buscar sopar, jo te'n podria donar.
Visca Svetlana.
Molt bé. Fem aquesta part que l'hem anomenat dades i curiositats queer i parlaré de dades.
Com no? Endavant, Mireia, és raro. Abans estava revisant el guió i dic, ai, havien de què parlar la Mireia? I dic, no m'ho llegiré i que m'ho dispari tot allà.
Doncs ho intentaré anar ràpid perquè he intentat resumir-ho. Tot és d'una pàgina web que es diu database.ilga.org, que me la va recomanar el meu company David.
Ei, David, haurem de fer servir a David.
David. Sí.
L'altre dia li vaig dir, li va fer molta vergonya, dic, bueno, si estàs allà. Al final el que fa és, fa una recopilació de lleis, normatives, tot tema LGTBI, a part, té altres parts, però jo la que he mirat és un mapa a tots els països. I llavors et va posar en un mapa de calor, en el nivell de colors, diferents temes. Per exemple, us explico cosetes que m'han semblat interessants. 63 països encara criminalitzen actes sexuals consentits entre persones del mateix sexe. La majoria, en aquest cas, estan a la part nord del continent africà i al Pròxim Orient, i és com Malàsia, Indonèsia, que té guassa també en aquest tipus de països. I hi ha 7 que encara tenen penes de mort assegurada i altres 6 possible pena de mort. De dir que 129 no estan criminalitzats, però 63 criminalitzats em semblen molt.
Sí, sí.
Per altra banda, 61 països tenen barreres legals de llibertat d'expressió total. A nivell de... Hi ha 23, per exemple, que la tenen en educació, 63 als mitjans de comunicació, i entre aquests, per exemple, es troben Estats Units, Brasil, Argentina, Paraguai, Xina o Rússia. No ens sorprèn?
No.
No ens sorprèn de totes les notícies que han sortit aquests darrers anys. I, precisament, hi ha un apartat de notícies a cada un d'aquestes parts legals, i la darrera és que a Espanya, el desembre del 2024, el Tribunal Suprem va dictaminar que exhibir banderes LGTBI en edificis públics no és contrari a la legislació espanyola. Després d'una campanya llarga de litigis estratègics per part de grups d'extrema dreta que buscaven la prohibició total. És a dir, un altre cop, Tribunal Suprem, que hem de dir que Espanya tindrà moltes coses malament, però estem al capdavant a nivell de legislació LGTBI.
Menos mal, algo.
Sí,
mira.
Sí, però molt, eh? O sigui, després de mirar els altres... És brutal la llista que té Espanya i tots els drets que estan protegits, que després ha de veure si les forces policials el protegeixen primer i pots arribar a denunciar, però això és un altre tema.
Però sobre paper, com a mínim, hi és.
Exacte. Després, per exemple, en protecció total... en protecció, en salut, educació, habitatge i ocupació, que estigui tot això protegit, també hem de posar els països que ho fan bé, Canadà, Islàndia, Noruega, Suècia, Finlàndia, Bèlgica, Àustria, Països Baixos, Bòsnia, Eslovènia, Croàcia i Sèrbia, que potser a mi els estereotips no hagués pensat que estarien protegits en drets LGTBI, tots, Espanya i Xile.
I Portugal, que t'has deixat.
I Portugal, perdó. Sí, perquè estan en la mateixa línia en aquest sentit.
Molt bé.
I... mira, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és que només 9 tenen legislació per restringir les intervencions de persones intersex quan són menors d'edat.
Vale.
Només 9 països al món, entre ells Espanya, Portugal, Islàndia, Colòmbia, Xile, Alemanya, Grècia, Malta i Kènia. Aquí puc dir els 9 perquè són només aquests 9 que tenen una legislació per prohibir aquestes intervencions de persones intersex quan són menors. I només 24 tenen lleis i regulacions que preveuen procediments legals per modificar el nom i l'identificador de gènere en el document d'identitat. Només 24 en total protecció. I destaquen Espanya, Portugal, Noruega, Finlàndia, Alemanya, Irlanda, però no Anglaterra.
Uh-huh.
Que raro.
Sí, exacte. Brasil, Argentina, Uruguai, Colòmbia i Equador. I d'altres varien, i això també m'ha cridat l'atenció, amb restriccions com que per poder canviar-te el nom al DNI has de passar per cirurgia o esterilització, com Romania, Sèrbia o Xina. O sigui...
Ostres. Ok. Ostres, what the fuck.
I aquí...
Sí,
aquí...
tampoc sé si esperaríem molt de...
Sí.
De Xina, específicament.
Sí.
Romania,
però,
no ho sé.
Però no... No puc veure en aquesta situació, però quan no trobes res o això, potser a vegades això és alguna cosa.
Sí, sí, clar. Menos és nada, sens dubte.
Exacte.
Però és fort, sí, sí.
Sí. I a nivell de dades, ja està, us recomano mirar aquesta... Ja la posarem a xarxes, a les nostres històries, perquè és molt interessant poder veure. I, a més, necessiten una empenta, perquè tot això és una organització sense ànim de lucre i necessiten una mica d'empenta. Uh-huh. I... Us parlaré també dels Two Spirits, dos esperits.
M'agrada molt.
Sí.
Yes.
Va ser arran de que ara, pues, amb tot el mes de l'orgull i totes les publicacions que surten, hi havia com una publicació amb totes les banderes. He descobert que les aliades també hi ha bandera.
Ah, sí?
Sí.
Anda.
Que guai.
Sí, estava la darrera i pensava, aquesta darrera què és? I llavors també em va cridar l'atenció aquesta dels dos esperits, o Two Spirits, perquè tenen unes plomes, perquè estem parlant dels nadius americans. I el que m'ha sobtat l'atenció buscant aquest terme és que és un terme modern, utilitzat per alguns indígenes estadounidens per descriure els nadius de les seves comunitats, que compleixien un rol cerimonial i social com un tercer gènere.
Uh-huh.
Llavors, era una altra variant en aquestes cultures. En aquell moment es deia la paraula verdache, que era una paraula que van posar els espanyols, els europeus, per definir amb connotacions ofensives.
Uh-huh.
Però es seguia utilitzant perquè no hi havia una altra paraula per definir aquest tercer gènere en aquesta cultura. I llavors, el 1990... en una conferència anual de gais i lesbianes de nadius americans,
uh-huh,
es va prendre la decisió de posar Two Spirits, o Two Es, també es diu, uh-huh, en aquest tercer gènere per reconèixer d'una manera simbòlica i positiva aquest tercer gènere dels nadius americans.
Em sembla superinteressant.
Superinteressant.
Sí, jo segueixo una persona a Instagram que és Two Spirit i és d'Estats Units, no sé d'on específicament, però és molt interessant com va lligar també aquesta identitat amb la lluita mediambiental,
sí, sí,
anticolonialista, anticapitalista, sí, en general.
Com el cabell també, en aquest sentit, és molta força de representació, el cabell
xulo,
llarg.
Jo us ho passaré quan torni a sortir, perquè tinc tanta gent a Instagram que Bueno, jo us venia a parlar de dues cosetes referents a l'orgull i al col·lectiu. Primer de tot, de la lletra L, de LGTBIQ+. No sé si sabeu per què.
Sí.
Gràcies a l'estupenda Márquez.
Molt bé.
Jo ho sé.
Ho sabíeu. Bueno, doncs ara, si m'equivoco, em corregiu, eh? Però jo estic bastant segura que no m'equivoco. Llavors, us explico als oients i les oients... No sé si us heu fixat mai que la L és la primera, com us deia, i aquesta L és de lesbiana, sí, també per si algú estava perdut, i és la L seguit de la G de gay, B de bisexual, T de trans i Q de queer, per retre homenatge a la L a la solidaritat que van tenir les dones lesbianes durant l'epidèmia del SIDA, especialment quan estaven al capdavant de les cures dels homes gais, quan molts professionals mèdics es negaven a assistir-los, perquè tenien por de que se'ls encomanés el SIDA, vale? Bàsicament. Aquest gest va fer que es decidís posar la lletra L davant, ben visible, simbolitzant la seva solidaritat per tota la comunitat i no només per les lesbianes. Sobretot a partir de la dècada dels 60 arreu del món, però sobretot als Estats Units i al Regne...
Joder,
a Gran Bretanya. Hòstia,
t'has quedat?
Al Regne Unit, no t'únic tu, aquí. Això, van estar elles davant de les ajudes cap al col·lectiu gay, que estava sent molt, molt afectat. O sigui, el drama, no cal que us l'expliqui, però el drama va ser molt fort i les lesbianes van ser les que anaven a ajudar en els últims moments de vida, si s'havia de morir la gent, a cuidar-los, a fer cures, tipus, que farien infermers i infermeres que no volien fer-ho i ho feien elles.
Sí.
Vull dir...
També he de dir que és complicat una altra vegada el paper de les cures a les dones. Siguin de l'orientació sexual que siguin, al final un altre cop recau allà i com a mínim que es consideri, que se les valori, doncs ja, ja està bé.
Sí, és curiós.
Que puguem parlar d'això és pel fet que estan primeres, llavors crec que almenys és un bon reconeixement.
Bueno, exacte, vull dir que no sé, clar, dones, independentment de l'orientació, que han estat al davant de les cures, n'hi han a tot arreu i que com a mínim a la comunitat se'ns hagi posat a davant per això, per aquesta tasca que van fer aquestes dones.
Sí.
I llavors també, molt ràpid, com no podia ser d'una altra manera, us vinc a parlar d'una pintora.
Oh, vale?
En realitat vinc a parlar...
A veure, si jo parlo de dades, tu hauràs de parlar de pintura.
Jo, clar. De parlar de pintores en general, vale? Perquè ja sabeu que la meva obsessió és trobar dones pintores, perquè n'hi ha moltes i no se sap, vull dir, no se'n parla mai, així en el mainstream sobretot, i en l'educació, ara que acabo de passar per la carrera. També us diré que n'hem parlat de relativament poques, cada vegada de més, espero. I això, m'agradaria parlar-vos d'una en particular, que recordo el primer any de carrera vaig fer un treball sobre ella, ja en plan, perquè dona pintura, o que jefa, tal, però vaig descobrir que era una mica lesbiana, també. I és Rosa Bonheur, que era una... Bueno, Bonheur, suposo, tornem al francès, que era una pintora del segle XIX que pintava animals i escenes que tenien a veure amb animals, vale? O sigui, el gènere que pintava era aquest, també perquè les dones, recordem, estaven relegades a certs gèneres, no podien fer, per exemple, història, mitologia o religiosos, no podien pintar-los o no els hi deixaven en general fer-ho. I bàsicament era una dona que anava vestida sempre amb pantalons, vale? Perquè era més
atrevida.
Còmoda.
Escàndalo.
Perquè, clar, ella havia d'anar a llocs on estava ple de bestiar i brut i tot, i ella deia, a veure, un moment, amb pantalons...
Que no, una faldilla, és un vestit d'aquests que portaven l'època.
Anava vestida com un home, però més per la comoditat, segons el que he llegit, Això no li podrem preguntar perquè fa estona que està
morta. O com s'havia de justificar per poder portar-los.
De fet, ella tenia un permís especial per poder vestir com
que
un home.
Que fort.
Uau.
Perquè com a pintora que es dedicava a això, li van donar un permís especial.
Clar.
També va ser...
És aquest privilegi de poder demanar-lo, també, perquè ho ha de ser.
Ella venia d'una família més o menys bien, i el seu pare va fundar, si no m'equivoco, la primera de les primeres acadèmies per dones, per aprendre a pintar, vale? Perquè també un dels problemes és que...
Concentrar el recolzament del pare especialment per poder fer-ho, perquè si no...
No hi havia una altra.
No.
Però ella va ser de les primeres alumnes, i això... que era lesbiana. Bueno, que era una pintora dona de molta reputació. Si no m'equivoco, hi ha obres seves al Prado perquè els Reis en van comprar obres i això, una más para el equipo. Aquesta era la meva aportació.
Molt bé.
I les pintures d'aquesta senyora t'agraden?
M'encanten.
Estupendo. Mírala. Ai, que entranyable.
Sí.
Busqueu imatges.
És molt xula. També podem fer un post de dones pintures.
Jo no he portat cap curiositat pel dia d'avui. Mira, sí, una curiositat que ja l'hem comentat una mica, però que no sé què està passant. Aquest mes de l'orgull hi ha hagut una mena de fenòmeno en la que s'ha descobert que tres dones bisexuals que es recolzen molt en la seva identitat sàfica dintre de la seva bisexualitat estan sortint amb homes! I ha sigut... Bueno,
tu
evidentment...
saps alguna d'aquest lore?
No.
Buah, pues boníssim,
o sigui, no volem discriminar gens a la comunitat bisexual.
Un moment.
Espera, deixa'm parlar. No volem discriminar gens a la comunitat bisexual, però dic que quan la teva identitat i la teva imatge com a artista es basa en fer coses lèsbiques i que de repens, al mes de l'orgull, diguis «Tengo novio»,
bueno,
ha fet una mica de mal.
Sí, molt mal, ¿vale? Això és així. Però estem parlant de tres cantants diferents, ¿vale? La Jojo Siwa, que si no saps qui és millor per tu, la Fletcher, que també és random, i la Billie Eilish, ¿vale? Llavors, anirem de pitjor... A no tan dolent, vale? Llavors, Jojo Siwa i Fletcher les posaré al mateix lloc, vale?
Perquè, no.
Espera, vull explicar jo, vale? La Jojo Siwa, soc superlesbiana, tota la seva personalitat de soc lesbiana...
Bueno, de repens va dir, soc lesbiana, i llavors, pum, tot el que feia era mega lésbic, però abans d'això...
No, sí, a veure, és que ella és una star...
Va guanyar fama pel fet de
No, és que és, ella és de mom...
Dance Moms,
vale? O sigui, és un programa on, com a nena, ja l'explotaven perquè ballés i no sé què, o sigui, una bogeria.
Sí, pobra.
Que també hi ha la Tate McRae, és del mateix programa, també, loco. Pues aquesta noia, quan va tenir 16 o 17 anys, va sortir de l'armari. Okay. I tota la comunitat d'internet, en plan, super, tia, que guai, exacte, és gay, no? O sigui, exacte, és trans.
Bueno, benvinguda, benvinguda, que bé que hagis...
I de cop, fa un parell d'anys, de cop, tota la seva personalitat musical era I'm a lesbian, ¿vale?
Okay.
I tot d'arco iris, bueno, una persona com molt... Vale? Però bueno, hey, we support the gays, tot molt bé, fantàstic. Jo sí, igual, la teva música una mica cagarro, però és igual. Te apoyamos, ¿vale? Va anar al Gran Hermano d'Anglaterra.
Clar, aquí és on ja, aquí...
Es va enamorar d'un tio i de cop ja no soy lesbiana. I ha canviat tota la seva imatge.
També dic que ella ha anat a Gran Hermano i s'han enamorat d'aquest home mentre la seva nòvia estava fora del programa veient-ho tot per la tele.
Això ja és independentment tingui...
No, exacte. Llavors, tu tens dret, evidentment, a dir soc lesbiana i de cop, ui, no, soc bisexual. Clar que sí.
Ja, però s'han lucrat.
Exacte, aquí està la cosa. I el mateix va per la Fletcher. Que igual de mal. La Fletcher sempre és, soc una puta tòxica, sí, perquè your ex no sé què, de no, faig una cançó de no sé què, tot amb un grupet de lesbianes així de Califòrnia, okay. Va haver-hi tota una història, bla, 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 i de cop, ara sí que amb un tio, i ara de cop soc, ja no soc tòxica, ara soc reconnectat amb la naturalesa...
Clar, el problema és que canvi no tota la seva perspectiva, la seva música, el seu ambient...
I ha fet tot un merch que es diu Boy.
Ah.
En plan... Això no ho sabies?
No.
Clar, i és en plan, bueno, una, well, ok. Segona, és not a boy, és a man, uh-huh. Amb qui estàs, sí, però sí. Bueno, és una altra cosa. I la Billie Eilish, que jo la amo con toda mi alma, diré que la Billie Eilish no ha dit mai que és lesbiana obertament, no. Sabem que és bisexual, uh-huh. I ara està amb un tio.
Però sí que fa poc va fer algunes cançons...
Tot, molt lésbiques. Tot el Hit Me Hard and Soft
sí, no?
És molt lésbic, però... Okay.
Bueno, pues bisexual, exacte. I ja estava en aquesta fase. Exacte. Però sí que és veritat que penso que potser no conec l'altra història, però no penso que s'hagi lucrat tant.
No. Ella no va canviar la seva manera de ser, uh-huh. Quan no. Va dir que li agradaven les noies.
Però sí que és veritat que potser va guanyar més públic o un públic sí. Diferent, que potser em va perdre també, segur.
Sí, segurament clar. També.
Sí que és veritat.
Però, bueno, jo...
La Billy sempre ha sigut bastant... en plan, sempre ha tingut el mateix públic, jo crec.
Sí que és veritat. I sempre, que si ja o sigui, t'agrada una persona
sí, la seva estètica i la sí, seva música sí, i tal, sempre sí. Ha sigut.
Però que ella no ha canviat en
exacte.
Sí, exacte. Saps? En conseqüència vale, d'això. Vale. Ara, fer-ho al mes del Pride, bueno, doncs potser ja. Podies haver esperat.
Potser, sí.
A l'agost, m'entens? O juliol, ni que sigui, però bueno, ja està.
Vale. Llavors, per acabar, farem una valoració del Dia de l'Orgull, del Mes de l'Orgull en si. Jo, serà molt curta la meva part, dir-ho també des de la part, vaig veure un post que deia que en aquest orgull la gent hetero havia de fixar-se menys en el love is love, que yes. És molt fàcil unir-se a la festa, perquè les festes són molt xules, i és molt fàcil unir-se a la festa, però això, que amor és amor, no només s'ha de quedar aquí, perquè precisament ara, en un ambient reaccionari, les persones queer i trans estan en perill. I precisament és la frase de la Marsha P., uh-huh. Que hem dit al principi, que diu que fins que totes les persones del col·lectiu no tinguin dret, encara hi ha motius, no hi ha motius per celebrar, si no es tenen en compte aquestes persones. Llavors, estem en un context ara on l'extrema dreta va contra el feminisme, contra el col·lectiu, no ens oblidem de tota aquesta part. I per això nosaltres jo crec que només, no vam voler fer només una festa... I fem el qui és qui, després en parlarem també, perquè volem fer una mica més enllà i no quedar-nos només a la festa, com fan, per exemple, a la Comunitat de Madrid.
Sí. Sí, aviam, això del love is love, evidentment queda enrere, perquè o sigui, és un eslògan que en el seu moment va ser molt potent.
Uh-huh. Necessari, entenc que...
Sí, sí, però ara, jo crec que sobretot vist des de fora del col·lectiu, crec que es percep la lluita LGTBI en general com una festa de celebrar l'amor,
uh-huh.
Vale?
Sí.
I, evidentment, hi ha una part de celebració i de viva l'amor molt xula, però, i que està molt bé tenir espais de celebració dins de la lluita, però, escolta, la lluita no només s'acaba quan es legalitza el matrimoni homosexual i ja està, que el love is love va una mica fins aquí.
Quan no et maten per tenir sexe consentit.
O sigui, per començar el col·lectiu és molt més ampli que gais, lesbianes i bisexuals. Un cop entenem això,
exacte.
Entenem que la lluita va més enllà
exacte.
D'aquestes coses tan bàsiques. Les agressions i la discriminació són constants. Les dades de la Mireia lo dejan clarito. Mm-hmm. Bueno, que no són de la Mireia. La Mireia ens les explica. Molta gent, jo crec que es fa la ciega. Uh-huh. No m'entero, no ho veig. Uh-huh. Fa com si no existís. Mira, i, o sigui, jo estava pensant en tot això i he dit, és que, sincerament, és esgotador, la veritat, perquè tu cada dia obres xarxes, obres notícies i veus notícies d'agressions al carrer, canvis de lleis i coses legals que deixen totalment desprotegits a la comunitat LGTBI, discriminacions de tota mena. I, o sigui, hi ha dies que tu ja vens carregat del teu dia a dia i comences a llegir això i dius... Hòstia, tio, què està passant? Què estem fent? Què ens espera, tio? O sigui, és horrorós. I inclús jo mateixa, que gràcies a Déu a mi no m'ha passat mai res, però jo molts cops vaig pel carrer amb certa por de jo què sé, si vaig amb la meva parella o el que sigui, de que algú em cridi alguna cosa, de cop i volta em foti una pallissa. Uh-huh. Inclús portar una simple pulsareta com és aquesta, sí. Dius, això és un identificador perquè algú em digui... Sí. Això que porta
i això que sempre diem que vivim a la bombolla de Barcelona, sí, àrea sí, metropolitana, sí. Perquè sabem que és una bombolla que encara es pot ser una mica més lliure que d'altres llocs i pobles de l'Espanya profunda.
Sí. I tant. I del món.
Sí. I del món, sí.
I, evidentment, això carrega un munt perquè, vale, sí, s'han aconseguit moltes coses, s'ha legalitzat el matrimoni, love is love, però queden moltes coses per fer. Per altra banda, sí que és cert que les coses han canviat. O sigui, si tu t'ho mires en perspectiva, amb el que passava fa uns anys, les coses han millorat i han canviat, però això no vol dir que ens haguem de conformar aquí, per empezar. Crec també que es feia molt ressò del Love is Love al principi perquè era allò més visible, allò que era més entenedor per tothom. I que les realitats trans, queer i no binàries, que hi eren, no tenien tanta veu.
Clar.
Ara, que això ja ho hem superat, anem a donar-li ressò a les altres coses.
Exacte.
I també, o sigui, crec que aquesta gent ha lluitat molt, però evidentment aquest eslògan s'ha quedat petit i és el moment de posar al centre totes aquestes altres lletres del col·lectiu, especialment, com has dit tu, a les persones trans, perquè a dia d'avui són les que reben més violència.
I especialment dones trans.
Exacte. I, però, bueno, també vull pensar que d'aquí uns anys, igual com estem vivint nosaltres, que una part ja l'hem superat, potser aquesta també la superarem. Quan falta per això? Quants anys falten per això? No ho sé. Tampoc vull ser molt
optimista. Molt més. Sí, per arribar a la igualtat entre homes i dones falten com 300 anys calculats. Sí. Sí,
aquesta dada no m'ha agradat, eh? Aquesta dada no m'ha agradat.
Hi ha un estudi que més o menys va així, doncs imagineu-vos. I jo, perdoneu, abans d'això, crec que és important el que fem al col·lectiu d'unir el feminisme amb la lluita i la reivindicació LGTBI, perquè moltes vegades em diuen que és un col·lectiu feminista o del col·lectiu. No,
les dues coses.
És que el que busquem al final és la igualtat entre les persones i que totes les persones tinguin dret, no cal separar. Perquè al final la lluita, precisament ho llegia de la Lana, de la Lili Wachowski, que la lluita antiracista, la lluita anticapitalista, la lluita antimasclista i la lluita antihomòfoba han d'anar juntes.
Sí, sí. Bueno, que a mi m'agradaria ser optimista i pensar que queden menys anys dels que realment queden, però no. Però bueno, jo què sé, les coses, vulguis no, avancen. I sí. Que ojalà poguéssim fer així com Thanos i eliminar la homofòbia de repens a tot arreu. Bueno, homofòbia, LGTBI-fòbia en general, però com no se puede, pues paciència, poc a poc i bona lletra. I que el Dia de l'Orgull, evidentment, va més enllà, que és important mantenir tota la lluita, però com ja he dit, també agraeixo tenir aquest moment de festa i comunitat i estar dins de la bombolla queer una estona i passar-nos-ho bé, però anem-lo a celebrar a les festes xules, perquè el Macro Pride de Barcelona, on les carrosses són marques i partits polítics, doncs sincerament se'n pot anar a la merda. La lluita queer, com hem dit, també és anticapitalista per naturalesa i anti totes les altres coses. Així que aneu a celebrar l'orgull a les festes alternatives, als vostres barris i ciutats. I mira que jo al Pride de Barcelona hi he anat un parell de vegades.
Jo també.
Quan tenia 15 o 16 anys. I que també diré que no tenia un altre lloc on anar.
Exacte,
però ara
exacte.
Hi han passat 10 anys i sí que tenim altres llocs on anar. Així que, xop, xop.
Bueno,
happy Pride.
Això.
Exacte. Bueno, jo també vinc intensa, eh?
Vinga, som-hi.
I he fet lo de no mirar el que havies escrit tu.
Fantàstic.
Veuràs que, bueno, al final, per algo som amigues. Doncs, el Dia de l'Orgull no s'ha d'entendre com una festa ni com una celebració, tot i que es pot fer festa i celebrar. S'ha d'entendre que és el dia que es commemora els Stonewall Riots del 28 de juny de 1969 a Nova York. Un enfrontament directe entre la gent del col·lectiu, gent homosexual, transexual, racialitzada, blanca, nacional, estrangera, disques i tot tipus de persones que volien viure lliurement. Només podien fer-ho en certs espais i la policia sempre acabava anant-hi a fer redades i a fer fora la gent que només volien un espai segur. Recordem, sisplau, a Marsha P. Johnson i Sílvia Rivera com a caps de tota aquesta gent. És un dia... Un mes ara ja, per sort, el que dèiem, vale? Que es commemora la lluita per la llibertat. Sigui com sigui, no cal que anem tots a la a la parade del Pride, de superpinguaixejada o superrainbowxejada de la Collboni a Barcelona. A morir de calor. Vale, primer de tot.
És que és horrorós,
més,
eh?
Més tot el que has dit tu, per suposat.
I una de gent, i una de guiris.
No, no, és no, igual. Horrorós. De fet, aquí crec que seria interessant un dia trobar a un home gay i poder parlar de, vull dir, amb la seva perspectiva també, de tota aquesta història que es fa al voltant del Pride, sobretot als homes gais.
Sí.
Doncs jo crec que això, no cal que anem tots amb la bandereta, com aquests que porten la seva tot l'any al canell com si s'haguessin de perdre, ja sabeu de qui em refereixo, no em refereixo a tu.
Jo la porto.
No, no ho dic per aquesta bandera, ho dic per una altra bandera, que sí, em fa molta gràcia riure-me'n, perquè és en plan, t'has perdido.
Sí.
En fi, no cal que demostrem res, però sí que cal ser conscients, sí que cal parlar i debatre i ser justes amb nosaltres mateixes. I si sentim un comentari que ens sembla del tot homòfob, transfob, masclista o racista, la nostra lluita és comuna, hem de dir alguna cosa. Sempre, si ens sentim segures, per suposat. És a dir, si és un espai on tu no et sents segur per dir alguna cosa, i no dius res, no passa res tampoc. ¿Vale? Però crec que hem de començar a ajuntar-nos amb gent amb qui sí estem còmode i amb qui sí podem dir alguna cosa quan sentim aquest tipus de comentaris i que se'ns faci costat.
I, perdoneu, això dius, també va per les persones hetero, que moltes vegades sembla que només pot denunciar aquest tipus de comportaments quan estàs dins del col·lectiu.
No, és com si nosaltres com a gent blanca no poguéssim queixar-nos
exacte,
quan hi ha una racistada,
exacte,
no? Tampoc cal que vinguis el que organitza això, no cal que, és dir, que no cal que vagis a lo de la Collboni a Barcelona i tampoc cal que vinguis a lo que organitzem nosaltres pel Pride, si no vols, eh?
Però,
si vols venir, no passa res. Però sí que crec que és molt necessari poder alçar la veu, siguem del col·lectiu o no, lluitar les injustícies i sobretot trobar aliades en aquelles persones que fan els típics comentaris de bueno, tampoc cal que vagin cridant, o jo no soc homòfoba perquè tinc un amic gay, o qualsevol d'altres d'aquestes perles. Em refereixo que és un moment en la història on l'odi i el feixisme sembla que estan omplint els nostres carrers i tot i estar en un moment on l'homofòbia es troba en moments baixos, de veritat ho penso, que estan en moments baixos, però no podem baixar la guàrdia nosaltres. I em refereixo que quan hi ha gent que fa aquests comentaris, que els fa perquè ja-ja, o perquè, jo què sé, no tens una altra cosa a dir i dius això, crec que se'ls ha de dir, troba una altra broma, perquè no ho penses tampoc. O sigui, crec que hi ha molta gent que no són obertament homòfobs, ni racistes, ni res d'això, i tot i això fan aquests comentaris.
Llavors, moltes són frases fetes que
exacte,
ni s'han parat
sí,
a pensar.
I crec que aquestes persones han de ser aliats també, molt importants, perquè
sí,
és que el dia de demà, de veritat, quan ens trobem que tenim gent de veritat perillosa davant, hem de tenir aquesta gent al nostre costat
sí,
també. Parlant d'això, i si em permeteu un moment per parlar de la meva pròpia experiència, quan jo era petita, la paraula lesbiana, ho he apuntat aquí en majúscules, espero que s'hagi traslladat bé, era com una paraula que feia fàstic. D'això me'n vaig adonar de gran i vaig pensar, i per què em passa això? Doncs perquè tothom que la deia al meu voltant ho deia amb fàstic.
Clar.
Lesbiana, bollera, tortillera, marimacho, en fi, totes les paraules que encara a dia d'avui són molt triggerejants per mi, però que avui en dia, sí que ho eren, i avui en dia crec que he fet les paus amb aquestes paraules, excepte amb marimacho, però perquè és horrorosa, homòfoba i masclista i de
parlem
tot.
Parlem quan està un Butch Blues.
Sí.
Vale,
perquè, a més, hi ha un aclariment abans de com s'ha hagut de traduir intentant no barrejar els pronoms, per exemple, que s'utilitzen ara, perquè com es va escriure en el seu moment,
clar,
és
clar,
interessant. I no, precisament la paraula marimacho m'ho parlarem al Club de Lectura.
Fantàstic, però és que el tema del llenguatge també és superimportant.
Sí, sí.
Però això, que vull dir que tu i jo, Mireia, tampoc som tan grans, que realment la nostra adolescència va passar durant els 2000s, i jo recordo tants moments, com deies tu abans, que a vegades encara et fa cosa sortir al carrer i tal,
sí,
que et diguin alguna cosa, jo recordo tants moments en què això m'ha passat, que m'han dit bollera de mierda i mil comentaris pel carrer, ja no només per dona, que també, sinó per lesbiana, per anar, per intentar anar agafada de la mà de la meva parella, en segons quin lloc, en segons en quins moments. I llavors també comentaris com més innocents, tipus, ai, jo també soy lesbiana, que t'ho digui un tio, puedo mirar, un trio, etc, etc, etc. No, sí,
oh
sí,
God,
és que no acabaríem mai, vale?
Sí. Jo he de dir que recordo el teu primer moment sortint de l'armari.
Que emocionant!
Sí,
bueno, clar,
o
perquè
sortint, sí, vull dir, a mi.
Sí, claro, bueno.
Sí.
No, i era un moment on crec que encara era un espai prou segur, però tot i això em vaig trobar...
No, estàvem amagades per dir-ho. O sigui, vull dir, no estàvem amb la colla, que estàvem...
No, vam anar, sí, en un
sí,
raconet,
sí,
tot i que crec que... Em refereixo que crec que hagués sigut un
estava
lloc on...
Estava tan contenta.
Claro. Sí, bueno. Doncs, això... que sóc molt feliç de que avui en dia ja no sigui així, de que la gent ja pugui sortir al carrer, de que ja no sigui en plan, ai, és que és un poco, sobretot la paraula marimacho a mi en particular, però suposo que per altra gent posarà la paraula bujarra, maricón, és igual, trabolo, vull dir, em recordeixen mil, vale?
Sí.
Però, per posar un exemple final, l'altre dia un nen a classe, estàvem parlant de les princeses Disney, que a mi no m'agrada Disney ni les princeses Disney en general, però bueno, estàvem parlant perquè, bueno, una activitat que estàvem fent, i em va dir una pregunta, vaig trobar en un quiz, era quina princesa no és una princesa oficial de Disney, però és una princesa de Disney, i vaig dir que eren la Elsa i la Anna, que no sé per què, i la meva alumna em va dir, no, és la Elsa i la Anna perquè la Elsa és lesbiana, i cap dels meus alumnes va dir res, va sempre, ah, i va seguir la classe. I això, això pensava que no passaria mai. O sigui, que en el moment que es deia lesbiana era com... I de cop comentaris, no sé què. I jo vaig dir-li, ah, doncs igual, ara que ho dius sí que és veritat. I vam passar a la següent cosa.
Molt bé.
Llavors, el que us deia, no podeu baixar la guàrdia, presidentes, amigues i aliades, sempre en lluita, perquè ells sempre estaran a l'alerta.
Molt bé. Aplaudiments.
Gràcies. That's just the way you make me feel.
That's just the way you make me feel. Vaya temazo.
Escrit en Prince.
Oh.
Ui, perdoneu, vull dir una última cosa. En relacionat amb el treball de màster, que sapigueu que a Catalunya i a Espanya teniu els drets protegits a nivell de discriminació a l'àmbit laboral, sanitari, educatiu. Hi ha una oficina de tracte igualitari i no discriminació a Barcelona de la Generalitat, que és molt potent, que us poden ajudar perquè la llei us està garantit a nivell de diners, l'advocat, l'advocada, o us assessoren i us protegeixen. Utilitzeu aquestes lleis perquè no es coneixen, d'això anava el meu treball de màster.
És el que anava a dir, és ni idea.
Aquestes lleis. Perfecte. Ja parlarem, si voleu, del treball de màster, perquè precisament el meu resultat és que ningú coneix la llei i precisament les persones a qui li afecta més aquesta llei no la coneixen.
Escolta, doncs fem un post divulgatiu sobre aquesta
llei.
Ui, estupendo. El fas tu, no, Mireia? Fantàstic. Fantàstic.
Bueno, doncs això, passem als exemples dels followers.
Yes, perquè la pregunta que vam fer el capítol anterior va ser recomanacions de llibres, pel·lis, podcast, sèries, música i xarxes LGTBIQA+. I ens han dit coses bastant interessants.
Sí, la Júlia ens ha recomanat Annie Plus, ho dic bé?
Crec que sí, no ho sé.
Pel·li de Netflix. Me siento extraña, que diu...
No, digues.
Que no l'havia vist, però que creu que és la primera pel·li lèsbica a Espanya. Bueno, sí, jo crec que té raó.
Deures, també.
Però espera, hi ha aquella...
La de Costa Brava
Costa
que vam
Brava,
veure.
Que
sí.
És la primera pel·li lesbica catalana.
Jo he de dir que de les primeres pel·lis que vaig veure a Dones Lesbianes va ser Pepi, Lucy, Boom i Les Xiques del Montón.
D'Almodóvar.
Almodóvar, que si no has vist Alaska
no
amb 16 anys, amb una dona gran que deixa el seu marit supermasclista i se'n va amb l'Alaska de 16 anys.
Sí, estupenda, divertida, veritat.
El Jaume ens ha dit els Premios Oscar, que és un podcast de cine que el porten dos gais.
Molt bé.
Super dins del perfil del Jaume, sí. La veritat. Cinema, gais, tot estupendo. Gràcies, Jaume.
I Branca Studio, que ens agrada molt, no sé com dir-ho això, ja. Firach Productions, uh-huh. Un segell de black metal...
I també vegan.
Exacte.
Això ho he escrit jo, he apurrat okay. El teclat, perdó.
Són ja un projecte d'una dona trans de heavy tradicional... i Druid Stone Drum Trans, que és un grup, el que he vist, molt interessant de dones trans.
Mm-hmm. Fantàstic. I passem a la pregunta que volem fer pel
proper episodi.
Perquè és el darrer de la temporada. Mm-hmm. Oh. I tenim sorpreseta, que ja la direm, però és el darrer de la temporada.
I la pregunta és de que això, que us agradaria que parléssim a la segona temporada del podcast.
Qualsevol tema és benvingut.
Sí.
Com sempre, tindreu la caixeta al nostre Instagram perquè ens pugueu posar per allà les respostes. I això.
I ja està.
Molt bé, doncs...
La millor secció.
Premi Espasi, Premi Senyoro. Aquí el Premi Espàcia, que jo crec que l'ha proposat la Gina, crec que estava bastant uh-huh. clar, és Leslie Feinberg, que és la persona que ha escrit el llibre Stonebridge Blues, que és el nostre del Club de Lectura de juny. M'he quedat a mitges de l'entrevista, i una entrevista
encara no l'he vist jo.
Brutal. O sigui, a nivell... És una entrevista del 1996. Ella va morir el 2014, només amb 65 anys.
Uh-huh.
El que m'ha explicat de Stonebridge Blues és una mica autobiogràfic. A més, era jueva, comunista, lesbiana, butch... vull dir, totes les caselles sí. perquè patís de tot a l'època dels 60 i 70 als Estats Units. Llavors, mira, la Gina, perquè esteu mirant el vídeo, la Gina està ensenyant el magnífic... A més, molt baratet, dins del que costen els llibres.
Perquè ella mateixa... Ah, això ho expliquen aquí darrere, al final del llibre, hi ha no notes, notes de Leslie a l'edició.
Ah,
i aquí hi ha notes que ha deixat ella per escrit de com s'ha de traduir aquest llibre i com s'ha de publicar aquest llibre,
molt
i ella
bé.
Mateixa ha dit que això ha de ser accessible.
I us vull dir que en anglès no existeix el llibre publicat, ja no el fan, perquè està gratis.
Està gratis a la seva
veritat,
web.
Yes.
Exacte, en anglès.
Doncs, tota aquesta part també comunista que ella mostra.
Això.
I aquesta entrevista m'ha semblat molt interessant, no l'he pogut acabar, era una hora, però molt interessant perquè ho feien també amb una altra dona o persona no binària i... molt interessant a nivell de terminologia, per exemple, els pronoms, perquè encara no estava el them, they.
Uh-huh.
I feien parlar el sí o she. Eren coses així juntes,
sí,
molt, molt interessants. Llavors, molt recomanable llegir i veure coses que d'aquesta persona que, pel que he vist, té altres coses interessants
sí.
que ja descobrirem.
Un llibre
també.
Que es diu Transgender Warriors.
Aquest.
I aquí, en la solapa del llibre, posa que és el que has dit, però se identificava com antirracista, lesbiana, transgénero, comunista, judía, no creyente i de classe treballadora.
Vale.
Pum.
Pim-pam.
Interseccional ho té,
sí.
ho té tot. Sí, 100%.
I vale. anem amb...
Premi Senyoro.
Amb el Premi Més Casper, que és el Premi Senyoro, que li volem donar a una persona que no li havíem donat i m'estranya també, perquè és com una, bastant obvi, no?
Sí, però és que és bueno. com que ja passem d'ell.
Sí.
Li volem donar al monstre taronja, Donald Trump i tot el seu govern.
Sí, sí, perquè al final sense el seu govern, sense aquest tipus de mentalitat, no faria res.
Sí, estem parlant d'un dels governs més homòfobs, transfobs, racistes, bueno... feixistes no ho diran obertament, però també.
Sí, sí.
I sobretot amb el que està passant ara, amb el tema de l'ICE, totes les lleis que han tombat.
Uh-huh.
Bueno, en fi, molta força per les nostres germanes i germans dels Estats Units, perquè uh-huh. la veritat és que no pot ser gens fàcil.
No. I res, ja està. Per acabar, les recordatoris de les nostres activitats, que ja les hem mencionat 40 vegades, però per si no us han quedat clar, el 21 de juny fem celebració de l'orgull al Cali Som, el nostre Qui és Qui versió queer. El 25 de juny tenim el club de lectura Stonebridge Blues, encara esteu a temps de llegir, si llegiu ràpid.
I segur que molta gent ja se l'ha llegit,
sí.
o sigui que també ho
convidaves. Sí, a mi ja m'han dit dues persones que vindran, que no han vingut mai encara, okay. però perquè ja se l'han llegit fa temps i que vindran.
Molt bé.
El 27 de juny torna a haver-hi Orgull.
Trivial,
al Calcaliçó, com sempre. I
no,
els...
no.
Ah, no,
aquest,
no, és veritat.
Aquest no, perquè
és
aquest és l'Ajuntament. Ja donarem més informació.
Al nostre Instagram tindreu informació.
Sí.
I el 6 de juliol, un altre trivial per allò del Fem Festival.
Aquest a la plaça de Mirador, a la
yes.
plaça, que és
wow.
diferent.
I, com ja vam dir, properament es passea per Catalunya.
I també hem de dir que estem escollint Cinefòrum pel juliol i llibre
sí.
per l'agost. Un
yes.
llibre lleugeret per llegir durant l'estiu.
Com
ja
sempre, totes les nostres xarxes.
Exacte.
I dit això, feliç orgull
feliç
i que no s'acabi la lluita.
Exacte. Adéu.
Adéu.